Fa 26 anys que l'ONG Projecte Home treballa a Catalunya per al tractament i prevenció de drogodependències, alcoholisme i ludopaties. Aquest 2020, malgrat la pandèmia, han atès 1.300 persones, 12 d'elles a Sant Cugat, i una de les professionals que les atén també és Sant Cugatenca, Valloreixenca en aquest cas. Parlem de la directora tècnica, Cristina Vidal, que tenim al telèfon. Benvinguda a Cugat Media, Cristina.
Hola, bones.
Primer et preguntaré com arribes a Projecte Home i fa quan?
Doncs a Projecte Home hi formo part ben bé fa gairebé 10 anys. Vaig començar fent les pràctiques de la universitat, vaig estudiar Educació Social aquí a l'Autònoma, i quan era qüestió d'escollir centre per les pràctiques, doncs hi vaig anar a parar a Projecte Home. I des de llavors no m'hi he desvinculat mai més. Vaig fer les pràctiques, després vaig participar com a voluntària durant 2 anys i després vaig entrar-hi a treballar com a personal professional.
Com és el dia a dia de treballar amb persones amb addiccions?
Doncs el dia a dia és intens, no ens enganyarem, és intens. Clar, la principal eina amb la que treballes és tu mateix, no? I és veritat que hi ha un desgast personal important, però la recompensa compensa molt, clar.
Ha canviat en els últims 10 anys? No sé si el perfil de persones que tenen Projecte Home en aquests anys que treballes, no sé si això ha canviat la societat o aquest tipus de persones que venen a Projecte Home.
Clar, el concepte de perfil, els professionals som els primers que l'utilitzem i és un terme que està com molt acceptat, no? Però des de la part més personal i des de tota l'experiència aquests anys formant part de l'entitat i tractant amb persones, més que perfils, és cada persona és un món, no? Sí que, evidentment, hi ha trets comuns, no?, amb les persones que presenten problemes relacionats amb les addiccions, però cada persona és un món, cadascú té la seva història, té les seves vivències i jo no podria dir que ha canviat molt el perfil. Sí que, evidentment, doncs hi ha unes tendències, no?, doncs de substàncies de principals de consum, d'edat, però potser són més característiques sociodemogràfiques que no tant perfil, no? És veritat que cada vegada ens trobem més que les persones que demanen ajuda també pateixen un trastorn mental, no?, amb el que fa que tot això sigui com un abordatge molt més complex. Però al final cada persona té la seva història, cadascú té les seves necessitats, cadascú desenvolupa el seu pla de treball individual i allà estem ajudant-los a tots i a totes, no?
Ara et preguntaré una mica també sobre aquest perfil i sobre també el trastorn dual que deies, però encara estan estigmatitzades les persones amb addiccions? Com s'hauria de treballar per eliminar aquests estigmes des de la societat, més enllà d'organitzacions com Projecte Home?
Clar, l'estigma social és una realitat, no? Vull dir, moltes vegades les famílies i les pròpies persones que presenten problemes ho compartim, no? Que i ho parlem, que moltes vegades pensem que això no es pot passar a nosaltres o això no pot passar a casa nostra, no? Que és com una cosa que no ens tocarà mai, no? I quan algú viu, doncs, en primera persona o amb una persona de la seva pròpia família, es dona compte fins a quin punt és una cosa que ens pot passar a tothom, no? I que al final tots som susceptibles de patir problemes, com poden ser problemes amb les drogues i amb les addiccions o qualsevol tipus de problema, no? Sí que és veritat que sovint les persones que atenem porten molts anys consumint, molts anys patint, molts anys en una situació doncs, ja arribant a bueno, doncs això, no? En risc d'exclusió social, amb molts problemes econòmics, no? Però sí, clar, hi ha molt estigma, no? Des de falta d'oportunitats laborals, és una mica complicat, sí.
Me'n parlaves abans que no us agrada gaire parlar de perfils perquè, evidentment, cada persona és un món, però tenen alguna cosa en comú per arribar a ser addictes a aquestes persones? Què feu també des de la prevenció al Projecte Home? Què hauria de fer la societat, també?
Clar, a nivell de prevenció, almenys com nosaltres l'enfoquem, la prevenció ja no es tracta d'explicar lo perilloses que poden arribar a ser les drogues en el sentit de donar informació, no? Perquè avui dia qui vol informació la pot trobar i la pot trobar de qualitat. la clau de la prevenció, i tant de bo fes prou prevenció i prou ben feta com perquè no haguessin d'abordar més la part de tractament, no? Que és quan ja la situació s'ha anat de les mans i quan les persones pateixen. I nosaltres fem molta prevenció enfocada a ensenyar estils de vida, doncs, saludables, no? I ensenyar, doncs, per exemple, no? Als joves a prendre decisions, a no deixar-se endur per la pressió social del seu entorn, a tenir alternatives d'oci saludables que no tinguin a veure amb l'abús i amb el consum i amb les borratxeres, etc. Al final és poder donar eines, no? De gestió emocional, de comunicació. Si tots plegats fóssim capaços de dominar més aquestes destreses, evitaríem problemes de les drogues i problemes emocionals i molts altres problemes que podem trobar-nos, no?
Creus que ha començat abans, que comencen abans? Hi ha una mica la sensació que això, que els joves que comencen abans, sobretot amb l'alcohol, però també amb altres drogues, o realment no, i és una cosa més visual que es veu, per exemple, per les xarxes socials, però en aquests últims 10 anys, això, l'edat s'ha avançat, diríem, de les persones que consumeixen drogues o alcohol?
Sí, l'edat d'inici s'avancen i és veritat que estan en edats molt tempranes, però fa molts anys que ja ho estaven, no? En edats tempranes i edats, doncs, això, no? De maduració i de creixement més inclús a nivell mental i de maduració neurològica que és molt perillós. És veritat que quan nosaltres, les persones que tenem, explorem quan han començat a l'inici, doncs moltes vegades et trobes això, no? Persones que han començat en l'adolescència o la joventut, però l'abús en el sentit més dràstic, no? De patiment, de consum, de totalment falta de control, comença més tard, però moltes vegades el consum, doncs, comença així, no? D'una manera ocasional, molt relacionat amb l'oci, doncs perquè els amics també ho fan, no? Hi ha gent que ho atura, no? I allà queda, doncs, com una experiència de joventut, i hi ha persones que sí que hi troben, doncs, un refugi, no? Abans comentàvem el tema dels trets comuns. Moltes persones que pateixen addicció, quan explores més íntimament que quina funció fa el consum a la seva vida, sovint han trobat, doncs, això, no? Un refugi, doncs, per no patir, per no enfrontar-te a les teves pròpies preocupacions, per no enfrontar-te a les teves pròpies limitacions. I aquest consum, no? Doncs ajuda, en un principi ajuda, evidentment, no? Que totes aquestes coses siguin com menys importants, fins a establir una relació de total dependència, de descontrol i patiment, no?
La majoria de persones que teniu encara són homes, el 85% segons la memòria del 2020, però la xifra de dones amb addiccions ha crescut, o creus que això, que demanen més ajuda a organitzacions o administracions?
De fet, nosaltres ens sembla un percentatge molt, molt baix, no? Que de les persones que tenim només un 15% siguin dones. Nosaltres estem convençuts que hi ha moltes dones que consumeixen, que no arriben a entitats com la nostra a demanar ajuda, i les dades d'altres entitats, inclús també de la xarxa pública d'atenció a les drogodependències, també el percentatge de dones és molt més baix. Té a veure amb que segurament els centres i els tractaments no responen a les seves necessitats en un primer moment, no? I després també té molt a veure amb el patró de consum que tenen les dones, no? Les dones tenen un patró de consum molt més amagat, molt menys visible, no? Amb consum de, per exemple, més d'alcohol que de cocaïna, en el cas dels homes és al revés. Moltes vegades les dones també consumeixen soles a casa, no? Sovint la família no saben ni que tenen un problema, no? I, clar, tot això genera un context, una situació en la que difícilment la dona arribarà a tractament, no? De fet, el fet de que la família ho vegi, sigui conscient i posi mans a l'assumpte és el primer pas de moltes persones de les que tenem. Si la família no detecta que aquella dona té un problema d'abús, etc., difícilment vindrà per iniciativa pròpia. I quan venen, doncs ja venen amb problema, amb una situació, doncs, molt cronificada, de molt de patiment, i tant de bo arribessin abans, no? I per no dir tot el tema de substàncies, com per exemple el tema de medicació, etc., no? Les dones, el consum d'ansiolítics, etcètera, és molt més, hi ha molta més prevalença que en el cas dels homes.
I un consum molt més invisibilitzat, segurament.
Exacte, sí, sí, al final fa una invisibilització total i això no ajuda a que, primer, que la societat reconeixem que les dones també pateixen, no? I segon, que arribin a fer tractament, no? I a demanar ajuda i també té molt a veure tot el tema del rol, no? La dona sempre cuidadora, cuidant dels fills, cuidant de la família. El fet d'acceptar que són elles les que han de ser cuidades és una crisi com a dona i com a persona, no? Que no sempre és fàcil d'encarar ni que la família hi respon adequadament, no? I sí, sí, ens hi trobem molt sovint.
Ja vaig acabant. Hi ha algun cas que t'hagi marcat o sorprès especialment des que et dediques a això?
Ostres, tants casos com persones, no? Perquè cadascú té la seva història però evidentment, no? Al final, com dèiem abans, la principal eina de treball som nosaltres mateixos i a vegades hi ha històries personals o inclús també de la família, no? Jo suposo que també per edat i per manera de funcionar moltes vegades, no? Doncs quan veus com pateixen els fills o els germans de persones que atenem, realment empatitzes i és molt bèstia, no? Però no et podria dir, ostres, va haver-hi un cas que, no? Jo crec que cada persona que amb la que hem compartit i a la que he pogut acompanyar durant tots aquests anys han deixat com un granet de sorra, no? A la meva professió i evidentment estableixes com un vincle, no? Molt íntim i molt personal que després entens que té que desaparèixer i que aquella persona ha pogut evolucionar acompanyada, no? I allà queda, no? Però no podria dir-te, ostres, aquest cas.
Bé, parlem ja de l'afectació de la pandèmia, perquè evidentment tota la pandèmia ha afectat a tots els àmbits, també a les persones amb addiccions i en general també a la salut mental. Creieu que ha empitjorat la situació, aquesta pandèmia, aquesta crisi sanitària?
Sens dubte, sí. Els problemes de salut mental, de fet, sovint els mitjans de comunicació apareix, no? En tota la població s'han disparat. Situacions com la que hem viscut, no? En la que la rutina s'ha vist interrompuda, que els espais de relació amb els nostres amics i familiars s'han vist tancats. Tots ens hem sentit més sols que mai, no? Tot això ha fet un desequilibri emocional a tota la societat en general, molt, molt, molt bèstia, no? I les persones que ja patien un trastorn mental, doncs, evidentment, s'han desestabilitzat un munt i quan aquest trastorn mental coexisteix amb una addicció, doncs ho fa tot ben complicat. Ben complicat en el sentit de que l'abordatge té que ser integral, no? De que si tu només abordes l'addicció però no atens a tot el que té a veure amb el trastorn mental, la persona no se n'en surt, no? Llavors ja fa molts anys que ens hi trobem, no? En casos de patologia dual, però la feina s'ha de seguir fent, implica molta coordinació, no? Des de la part psiquiàtrica, des de la part terapèutica, des de la part de protecció i implica processos complexos, no? Però realment quan la persona rep una bona ajuda i s'estabilitza, etc., pot fer una vida totalment funcional i tirar endavant. Hi ha moltes persones amb trastorn mental que fan una vida molt normal, no?, per entendre'ns.
I suposo que això, parlant un altre cop de la pandèmia i sobretot els primers mesos de confinament més estricte, l'accés a les drogues, per exemple, era més complicat, tret de l'alcohol, que sí que és legal, però també ho era l'accés a l'ajuda.
Sí, l'accés a l'ajuda els primers mesos de pandèmia van baixar, no? Les demandes de tractament. Nosaltres realment no nosaltres i molts centres similars als nostres no vam aturar la nostra activitat, però sí que vam començar a atendre d'una manera, doncs això, no? Virtual, per telèfon, per videotrucada, d'una manera que no ens pensàvem mai que ens hi trobaríem. I la veritat és que avui dia ja estem ja una mica més tranquils, no? Anem fent la reflexió de com ens anem arribat a sortir, a adaptar, i potser hi ha una part que la seguirem fent així perquè també hi ha un punt d'accessibilitat. Per exemple, nosaltres som Projecte Home Catalunya, no? I atenem a gent de tot Catalunya, doncs potser hi ha persones de zones més rurals o persones que no tenen tanta facilitat de mobilitat, doncs ja sigui a Lleida o per la zona de Tortosa, etc, que el fet de la virtualitat també els ha permès acostar-se, no? I després del confinament, no? Doncs l'estiu passat, quan vam començar amb tot el tema de les escalades, sí que vam tenir un boom, no?, important de gent. No sabem fins a quin punt són gent que ja haguessin demanat ajuda però es van esperar per fer-ho, o gent que arrel del confinament domiciliari va donar-se compte fins a quin punt la seva situació era problemàtica, no? També quan individualment parles amb tots ells i elles et dones compte, doncs, això, no? Que potser es pensaven que tenien un consum social i molt puntual, i el trobar-se a casa sols i amb la família tenien sensació de tenir l'impuls de consumir, no? Clar, això també et fa saltar les alertes tant a tu com en el teu entorn, no? Però des de la tardor del 2020, perquè ens entenguem, ja es va estabilitzar i avui dia estem amb xifres similars a l'any passat, abans de la pandèmia.
Ara sí, acabo. Me n'has parlat una mica, però com s'ha d'encarar aquesta reobertura, aquesta fi de restriccions que estem tenint ara i, per sort, aquest fi de la pandèmia que esperem que sigui aviat? Com els ha marcat aquest any i escaig de pandèmia a una persona amb addiccions?
Doncs és difícil. Jo penso que és una mica com ens ha passat a tota la societat, no? Les persones que estan en tractament per addiccions no disten gaire de tota la resta, no? Hi ha una part molt important, doncs ara, aquest control de l'eufòria, no? Com en la situació en la que ens trobem actualment, de que han començat a treure restriccions i sembla que tothom s'ha tirat al carrer i a les places a veure i a celebrar-ho, no? Clar, aquesta sensació d'eufòria al final és una situació de risc, no? Per les persones, per exemple, que estan en tractament, perquè, bueno, només cal veure-ho a les notícies, etcètera, no? Aquest com optimisme exagerat, no? Que jo no sé fins a quin punt estem sortint, tant de bo sigui així, però clar, aquí hi ha molta part de gestió emocional, no? I d'autocontrol, i de dir, mira, jo estic en aquesta situació i no m'he deixat endur per tots aquests inputs, no? Però bé, no és fàcil, però no és fàcil per ells i elles ni tampoc per ningú, no? I evidentment, doncs, ara estem ja en una situació en la que van recuperant els espais de relació, no? I que doncs, poden començar a fer activitats d'oci, de temps lliure, tot això ajuda molt, no? De cara a encarar la reinserció social, que al final és el nostre objectiu, no? Que siguin persones autònomes, que tinguin una vida funcional i que puguin aconseguir les seves metes, no? I això necessitem un context normalitzat fora per poder-ho fer.
Doncs Cristina Vidal, directora tècnica de Projecte Home a Catalunya, moltes gràcies per atendre a Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres.